Les 10 en punt, bona nit a aquesta hora, pendents del concert per Palestina que se celebra en aquests moments al Palau Sant Jordi. Com podeu sentir ara mateix, és un concert manifest i en aquests moments s'emet un vídeo de la història de Palestina com a territori ocupat.
Després de la Primera Guerra Mundial va quedar sota el mandat britànic, amb el futur decidit des de fora, sense escoltar la població. Avui, aquelles línies sobre els
milers de persones assisteixen en aquest concert que han obert Pep Guardiola i l'actor Eduard Fernández, i en el qual ja hi han actuat artistes com Muixca, Guillem Gisbert i Amaia. Se n'esperen d'altres, com Oques Grasses i Bat Guial. Marc Ruiz, bona nit.
Molt bona nit.
Com està anant?
Doncs mira, ara ho estaves descrivint tu, eh? Hi ha en marxa aquests vídeos que van emetent entre actuació i actuació per donar temps a que hi hagi aquests canvis d'artistes. De Muixca i Guillem Gisbert, per exemple, és molt especial veure'ls implicats en un concert com aquest, perquè és una de les poquíssimes, escassíssimes vegades en la qual els hem vist que s'estan significant políticament. Per cert, a Muixca l'hem vist en cadira de rodes, perquè fa molt poc ha tingut una lesió esquiant. A més, també acaba d'acabar ara mateix l'actuació d'Aurora, una cantant noruega que sí que s'ha significat per Palestina, i ara mateix acaben d'apagar els llums, estem esperant un moment en què, segons les especulacions, algú molt i molt important està a punt de sortir a l'escenari, molt important de nivell internacional, com la que acabem de veure ara mateix, que és Aurora, com us explicàvem, o la francesa Saouda Zakazan. També hem vist artistes de Palestina, hem vist també una actuació de la Fura dels Baus.
I expliquem que ara mateix això està a les fosques. El senyal que ens arriba pel canal de televisió és una pantalla negra. Imagino que aquí al Palau també s'ha fet la foscor absoluta, eh?
Correcte, l'escenari és a les fosques, hi ha una lleu llum de color blau fosc, tothom està esperant, tot el públic és a les fosques, estan començant a xiular, són els nervis, que saben que alguna cosa està a punt de passar. De moment no es mou absolutament res, jo estic veient ara mateix també els moviments que hi ha darrere de l'escenari, encara no puja cap artista a l'escenari, ara mateix està començant a arribar una persona cap a l'escenari, està pujant uns esglaons, porta faldilla, i a veure quan surti, a veure si és aquella artista que s'ha anat especulant durant tota la setmana que havia d'actuar avui. De moment tot continua fosc.
Hem d'explicar que l'escaleta, als nostres oients ens hem de dir que a aquesta hora el que hi ha en lloc d'un nom d'un artista hi ha uns asteriscs. Per tant, s'ha volgut mantenir molt en secret.
Ara mateix surt a l'escenari i esteu sentint la reacció del públic. Bogeria absoluta, perquè s'han confirmat els rumors. Tothom deia que avui actuaria en Rosalía. És una actuació molt especial perquè a l'estiu, recordareu, va ser polèmica perquè va haver-hi un dissenyador que no va voler treballar per ella perquè ella no havia denunciat el genocidi a Palestina. I ella va acabar responent que era millor fer-ho amb calma perquè en aquell moment estava ultimant l'àlbum Lux i que ella no volia córrer per fer una declaració performàtica. Doncs ara mateix, sobre l'escenari del Palau Sant Jordi, Rosalía és a punt de començar a cantar amb Gerai Cortés al costat de la guitarra. No, això és Gerai Cortés. És Gerai Cortés, de moment. Tot i que la pantalla sí que
ha anunciat
Rosalía.
A la pantalla ha sortit confirmat, efectivament, que actuarà Rosalía. Per tant, farà aparició en algun moment. Veurem de quina manera. En directe, Catalunya Nit explicant aquest concert homenatge per Palestina. Aquí la tenim, a l'escenari, Rosalía.
Thank you.
Bona nit, Barcelona! Avui, especialment, és un honor pujar a aquest escenari. Moltes gràcies per permetre'ns estar aquí, per convidar-nos. Y bueno, es que claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa. No referirse a él como icono sería para él una narrativa, lo que viene siendo. Lo que viene siendo.
Consta que va ser la primera.
És Rosalía, efectivament, en directe en aquest concert manifest per Palestina, la convidada estrella, la convidada sorpresa, trencant, efectivament, Marc, aquest silenci que se li atribuïa amb el que estava passant a Palestina.
Doncs sí, una polèmica, com deia, que va passar a finals de juny, si mal no recordo, que precisament això que us explicava, no? Li van reclamar que es posicionés, ella va respondre que no volia respondre ràpid i que tampoc ajudava ningú aquests atacs creuats entre persones que estan al mateix nivell, sinó que els atacs havien de ser cap a dalt, i després, molt més endavant, va acabar responent en una entrevista que precisament ella el que volia era respondre i de manera reflexionada, perquè no és un tema fàcil, sinó que és una qüestió complicada i que per això ella requeria temps per explicar bé quina era la seva posició. Jo crec que avui queda força clara quina és la seva posició.
Ara, Rosalía, que ja ha marxat de l'escenari sense afegir res més, però escolta'm, el concert ha començat ja fa un parell d'hores i hem vist moltes cares, oi, aquí damunt de l'escenari, Marc?
Hem vist moltes cares i entre actuació i actuació s'expliquen històries de testimonis duríssims de supervivents, com el Cayet, per exemple, que ara viu a Barcelona.
Hemos pasado muchos milagros. Un milagro que hemos quedado vivos, excepto que yo perdí mi hijo mayor, fue asesinado de 24 años. Hemos otro milagro, conseguir salir de la franja del genocidio.
I han llegit un manifest que demana a les institucions que tallin qualsevol relació amb Israel.
No pararem fins que no hi hagi cap relació militar, econòmica, cultural, acadèmica, esportiva ni diplomàtica amb l'estat sionista d'Israel. I per això exigim a les institucions que compleixin amb les seves obligacions, que tallin totes les relacions amb un estat i les empreses que exterminen un poble. Prou mentides i prou complicitats. Boicot a Israel.
Una vintena d'artistes actuaran al llarg d'aquesta nit. Fins ara, doncs, ja els heu anat sentint, eh? Hem parlat de Maya, hem parlat de Fermín Muguruza, l'espectacular grup de rock tuareg Tinariwen, històrics, La Fura dels Baus, també, o Anna Tijú. Són només alguns dels molts artistes que han passat ja per sobre d'aquest escenari del Palau Sant Jordi i que encara hi han de passar.
Molt bé, doncs tornarem en directe d'aquí una bona estona. Gràcies, Marc, que vagi bé. Fins ara.
Nosaltres.
Catalunya nit.
El concert homenatge per Palestina que ens ha ocupat i ens ocuparà bona part d'aquest informatiu, però han passat també altres coses importants, com una veu que es podria haver expressat més fort, però potser no més clar.
Rodalies és un servicio pésimo.
pésimo.
Fidel al seu estil, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha qualificat així el servei de Rodalies en el seu primer cara a cara amb l'oposició. Però ha negat que hi hagi falta de manteniment i ha descarregat en els governs del Partit Popular la falta d'inversió històrica. A Huelva aquest vespre s'ha fet una missa funeral per les 45 víctimes mortals de l'accident d'Adamuz, presidida pels Reis d'Espanya.
I també us explicarem que el govern tirarà pel dret sense el suport dels empresaris i apujarà via decret el salari mínim en 37 euros, fins als 1.221 euros mensuals en 14 pagues. Els empresaris li retreuen que també hagi acordat una reforma perquè els treballadors puguin mantenir els complements tot i aquesta pujada.
I avui ha acabat la tercera setmana del judici contra Jordi Pujol i els seus fills, també 10 empresaris. Amb l'especialista de Tribunals de Catalunya Ràdio, Maria Núria Rebelle, comentarem com estan anant fins ara i què s'hi està dient.
Coneixerem dos estudiants nord-americans que estan estudiant a Barcelona. La Cèlia Cernadas ja ha pogut parlar i no volen de cap manera tornar al seu país. De fet, un d'ells és transexual i l'altre fill de pares immigrants i se senten tan amenaçats que per el Catalunya Nit s'han presentat amb un pseudònim.
It's a dark moment. És un moment fosc. Quan era jove, als anys 60 i 70, hi havia més esperança. És molt trist veure com la roda gira enrere, però si les coses canvien per mal, també poden canviar per bé. És la mena d'optimisme que crec que hem de tenir enmig de la foscor del present.
És Salman Rushdie, un autor amenaçat per una fàtua iraniana pel seu llibre Els versos satànics. Ha estat a Barcelona per presentar el seu últim llibre, La penúltima hora, un recull de 5 relats que exploren la mort, la bellesa i la incomunicació en aquests temps que qualifiquen de foscos.
És un quart d'onze de la nit i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En aquesta nit de concert al Palau Sant Jordi, el que es tracta és d'homenatjar les víctimes de l'ocupació israeliana de Gaza. Aquesta és la intenció, unes víctimes que, segons el Ministeri de Salut palestí, pugen a més de 71.000 morts. Les autoritats d'Israel sempre havien rebutjat aquesta xifra fins avui. Per primera vegada, l'exèrcit hebreu l'hauria donat per bona a Jerusalem. Jordi Brascó.
Que l'exèrcit israelià accepti la xifra dels 70.000 morts a Gaza ha agafat tothom per sorpresa. La informació la publiquen diversos mitjans israelians, tot i que l'exèrcit no ha comunicat res de manera oficial i es nega a fer cap comentari al respecte. Sorprèn sobretot perquè fins ara l'exèrcit israelià sempre havia plantejat sospites al voltant de qualsevol informació o xifra que arribés des de la franja i que no fos transmesa per ells. Alguns experts ja avancen que si Israel dona aquesta xifra per bona, és probablement perquè la xifra real és encara pitjor. El Ministeri de Salut gasià xifra en més de 71.500 les víctimes mortals, un nombre que, malgrat el teòric alto el foc, no para de créixer. Cal recordar que en aquest recompte només s'inclouen els gasians morts directament per l'exèrcit israelià, és a dir, no inclou els morts per les malalties que s'han derivat de les condicions de vida provocades per la guerra, ni tampoc els gasians morts per desnutrició, que Hamas situa en 440, una xifra, aquesta sí, que Israel nega categòricament.
Catalunya Nit.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha reconegut avui que el servei de Rodalies és pèssim i que s'està treballant per revertir la situació. Ha utilitzat aquestes paraules al Senat, on ha comparegut per primera vegada cara a cara amb els partits de l'oposició per la tragèdia ferroviària de Còrdoba i també per l'accident de l'R4 a Gelida. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, bona nit.
Hola, bona nit.
A què ha atribuït Puente el desgavell dels últims dies a Rodalies?
D'una banda, les pluges intenses que han provocat esllavissades com la que va causar la mort
mort d'un maquinista a l'R4, però sobretot a una desinversió flagrant, ha dit, dels governs del PP.
Me van a permitir que les haga un resumen. En los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalies es cero.
Una herència que llastra l'actual pla d'inversions de 8.000 milions d'euros, diu, amb el qual s'ha mostrat satisfet, però demana paciència perquè reconeix que el servei ara per ara no és bo.
Triunfalismo, ninguno. Rodalies es un servicio pésimo, pésimo. Y por tanto, ¿quién puede tener triunfalismo en relación con Rodalies? Lo que le digo es que estamos trabajando para corregir esa situación.
Responia als senadors Eduard Pujol de Junts i Sara Bailac d'Esquerra, que li han reclamat la dimissió per un infrafinançament, diuen, intencionat.
Vostès han sigut uns grandíssims deixats. És impossible hacerlo tan mal si no hay un propósito expreso de debilitar a Catalunya.
Tenemos claro que esto no se arreglará hasta que no gestionemos todos los trenes, todas las vías.
Puente ha admès també que les obres del talús de l'AP7 a Gelida són molt complexes i es podrien allargar més enllà del 9 de febrer.
Doncs bé, era la primera vegada que Puente compareixien en seu parlamentària per l'accident d'Adamuz. Dani, què s'hi ha trobat?
Sí, el PP ha forçat una sessió on volia que comparegués Sánchez i que ha durat 7 hores i on des del primer minut fins a l'últim han demanat la dimissió del ministre. Però Puente no la veu justificada perquè ha donat totes les explicacions i ha estat al peu del canó, a diferència, diu, d'Amazon.
Yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Yo no tengo nada que ocultar. Nada, absolutamente nada. Tengo la conciencia muy limpia.
I per això assegura que podrà mirar la cara a les víctimes que esta tarda han celebrat ja una missa funeral a Huelva amb la presència del rei i sense Pedro Sánchez.
Gràcies, Dani.
Adéu, bona nit.
I mentrestant, Rodalies ha continuat avui funcionant a mig gas, amb retards i algunes incidències. S'ha reobert un dels trams de Rodalies que s'havien de fer per carretera perquè no eren segurs en tren. És el que va de Caldes de Malavella a Girona. Encara en queden 9, on hi ha servei alternatiu, i Renfe i Adif esperen poder anar-lo reobrint els pròxims dies. A primera hora de la tarda s'ha hagut de suspendre la circulació entre Cervera i Tàrrega després de detectar que hi havia risc de despreniments a la via. Els tècnics d'Adif hi han estat treballant i a mitja tarda ja s'ha pogut restablir el servei entre les capitals de l'Urgell i la Segarra. Tot i això, es manté el transport en carretera entre Cervera i Terrassa perquè Adif hi va detectar ara fa uns dies un punt crític.
Doncs bé, a tot això, els transportistes calculen que la crisi de mobilitat els està fent perdre, compta amb aquesta xifra, 2 milions d'euros cada dia pel cap baix. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit. El president de l'Associació General de Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha explicat a 3CAT Info que els problemes a Rodalies s'han incrementat al trànsit de carretera i que el tall a l'AP7 els obliga a fer més quilòmetres.
Tant si fem servir la 2 com la C32, estem tenint uns endarreriments mitjans d'entre una i dues hores, depenent de l'horari i del volum de trànsit que hi hagi en cada moment. Ens va perjudicar molt la problemàtica amb Rodalies i el tancament de Rodalies, en tant en quant l'increment de vehicles privats que anaven per aquestes vies va ser molt, molt rellevant.
També els operadors logístics preveuen pèrdues importants. Hi ha un punt clau pel trànsit ferroviari de mercaderies, que és el túnel de Rubí, que està tancat per una esquerda. Les operacions amb Europa, d'ample internacional, només es poden fer des de la terminal que hi ha a la Llagosta, al Vallès Oriental. I per la resta, només funcionen algunes línies alternatives.
Gràcies, Rafael. 9 minuts i arribarem a 10:45. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, en la tercera setmana del judici contra l'expresident Jordi Pujol, ens posarem al dia del més important que ha donat de si fins ara.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes.
14. Encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
L'escriptor i periodista Borja Dunyó fa 3 anys que és vegà.
No participes en l'explotació dels animals, això inclou el menjar, la roba...
Una presa de consciència que va ser gradual.
Per exemple, la carn vermella se'm va començar a fer difícil de mastegar. Quan anava a una peixateria, li vaig començar a dir a la meva dona que em volia esperar fora.
La fotoperiodista Ariadna Creus ha documentat la situació a les granges de porcs i de pollastres.
Mai he pogut accedir a un escorxador, però és gairebé impossible. I a les granges molts cops t'has de colar.
També ha posat el focus a les festes taurines.
M'han emputxat, m'han insultat, m'han agafat pel braç. Si a aquest toro no li està passant res, perquè no puc fer les fotos.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Veganisme, una opció política.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement.
Avui amb el Ferran Palau. Aquest que no plogui tan fort, el vas parir pensant en dies com aquests?
Havia passat lo de la Dana, a València.
Que no plogui tan fort, ens va de meravella per saludar la subdirectora de Protecció Civil.
Bon dia.
Situació hores d'ara, tenint en compte carreteres, la xarxa ferroviària, que continua sent un desastre, i aquest episodi de neu en cotes baixes.
Doncs molt complicada, com estàs veient, eh?
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Fins la una del migdia o fins que faci falta, perquè aquest programa sabem que comença a les 6 del matí, però mai sabem quan acaba.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El món econòmic i empresarial del país creu que el nou model de finançament per a Catalunya suposa una millora important respecte a l'actual, una millora, però, que creuen que no és suficient. Per això insten els partits a treballar plegats per millorar la proposta. Jordi Corbalan, bona nit.
Bona nit. Sí, és un posicionament conjunt, entre d'altres, de les cambres de comerç, el Cercle d'Economia, la Fira, el RAC i les patronals, inclosa Foment, que en un primer moment va ser molt crítica amb el nou model de finançament. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, fa una crida a tots els partits, també a Junts per Catalunya, a negociar, perquè el nou model, diu, és una bona oportunitat per Catalunya i no es pot desaprofitar. Són declaracions al Catalunya Migdia.
És un pas endavant i és una oportunitat, potser no històrica, però és una oportunitat molt vàlida. Tirem endavant, posem-nos d'acord, intentem que aquest nou model de finançament sigui aprovat. I si hi ha marge per fer algunes millores, doncs fem-les.
Tot i això, el govern i Junts han fet interpretacions diferents del manifest del món econòmic. Escoltem la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el portaveu econòmic de Junts, Antoni Castellà.
Jo entenc que està demanant a totes les forces polítiques, també a Junts, doncs que treballi, no?, que treballin de manera plegada perquè aquest model es pugui aprovar.
El govern va anunciar que el seu acord de finançament comptava amb l'aval de les patronals d'aquest país. El govern ens va mentir. Diu que aquest model de finançament és insuficient.
I aquesta tarda el ple del Parlament ha avalat el nou finançament amb els vots del tripartit d'esquerres de la investidura i ha rebutjat, Jordi, el concert econòmic defensat per Junts i que també ha rebut el suport d'Esquerra Republicana i la CUP.
La moció de Junts en defensa del concert econòmic ha quedat tombada amb els vots del PSC, el PP i Vox. Esquerra ha votat a favor del concert, malgrat que ha defensat el model de finançament que ha acordat amb el govern espanyol. Sentim Antoni Castellà, de Junts, i Albert Salvador, d'Esquerra.
I vam fer el 9N conjuntament. I vam fer l'1 d'octubre. Hi va haver gent que va anar a la presó, de tots. Hi ha gent que encara està a l'exili. I jo em pregunto, tot això per acabar en el Cafè per Tothom una altra vegada?
És el que volem? No. Però és el que avui millora claríssimament, dins de les possibilitats, la vida de la nostra gent. Encara ens queda pendent molta cosa a fer i demanem que ens ajuden.
Esquerra també ha votat amb el PSC una moció dels comuns que dona suport al nou model de finançament amb l'objectiu de blindar els serveis públics i impulsar les polítiques d'habitatge.
Avui Avui ha acabat la tercera setmana del judici contra l'expresident Jordi Pujol, els seus fills i 10 empresaris, tot plegat per presumpte blanqueig de capitals, entre altres delictes. És un judici que va començar a finals del mes de novembre i que està pautat fins al mes de maig. És una vista que apareix i desapareix dels mitjans perquè se celebra en setmanes alternes a l'Audiència Nacional de Madrid. I ho està cobrint a Catalunya Ràdio la Maria Núria Rebelle. Bona nit.
Hola, bona nit.
Està bé subratllar que la Maria Núria està especialitzada en informació dels tribunals. Maria Núria, quin és el titular que ha deixat avui el judici?
Mira, direm en primer lloc que és un judici complex i dispers on surten molts noms de societats, de mercantils, de negoci, i sovint costa trobar un titular simple i entenedor. De manera que vagi per endavant, que fem un reduccionisme del que ha passat durant les 4 hores d'aquest matí. Avui hem apostat per allò que anomenem la policia patriòtica, la que treballaria per les clavegueres de l'Estat i que, segons la defensa del fill gran de l'expresident Pujol, hauria filtrat al diari El Mundo a finals del 2013 una captura de pantalla en què constaven diversos comptes de la família Pujol a Andorra. A preguntes de l'advocat de l'Estat, el subdirector del Mundo, Esteban Arraiztieta, ha respost això.
Usted tuvo acceso a esta información a través del comisario don José Manuel Villarejo Pérez, bajo la coordinación del director adjunto operativo, el DAO Eugenio Pino Sánchez. ¿Son las fuentes de esta información estas personas?
En lo que respecta a las fuentes a las que recurrió mi compañero fallecido, pues ni las conozco, ni aun en el supuesto de conocerlas podría aportar ningún detalle.
De fet, aquest article va precipitar, si ho recordeu, mesos després, ja el 2014, la confessió de Jordi Pujol admetent que tenien una deixa del pare a Andorra. El periodista també ha admès que només tenia el testimoni d'un soci a l'Argentina, de Jordi Pujol Ferrusola, i algun e-mail per afirmar que el fill gran de l'expresident havia blanquejat capitals en aquell país amb la compra del port de mercaderies de Rosario. Cosa que no han corroborat les comissions rogatòries del jutjat, i el mateix soci de Pujol Ferrusola, després d'aquesta entrevista, es va desdir davant de notari. Ara bé, avui el fiscal ha volgut fer notar que el dia abans havia tingut un ingrés al seu compte de 135.000 dòlars.
No n'hi do això pel que fa a la sessió d'avui. Hem de resumir una mica de les setmanes anteriors. Què destacaries?
Doncs hem pogut escoltar empresaris, exdirectius vinculats als grans grups empresarials com Copisa o de la constructora Isolux, dels quals Jordi Pujol Ferrusola va cobrar comissions importants per la intermediació en diversos projectes o per alertar-los de possibles negocis. Estem parlant, en molts casos, d'operacions fetes fa més de 20 o 25 anys. Un dels primers testimonis va ser el de Jordi Puig Godes, germà de l'exconseller d'Interior, Felip Puig, que va compartir despatx amb Jordi Pujol Ferrusola i va fer negocis.
Es que si existió contrato formal que acreditara servicios de IMISA a Ibadesa y con una cuantía elevada de 100 y pico de millones, ¿no se hace un contrato formal? No.
Joan Anton Sánchez Carreter, que té dues condemnes per delictes fiscals, assessor fiscal de la família Pujol, va dir al tribunal que no sap d'on provenien els fons que tenien a Andorra. L'exconseller delegat de la constructora Copisa, l'advocat francès Xavier Tauler Ferrer, processat pel 3% de presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència, va admetre que Jordi Pujol Ferrusola va cobrar 138.000 euros per fer d'intermediari en una operació de compra-venda. Un conseller de Copisa va dir que Jordi Pujol Ferrusola era el seu home de confiança i que gràcies a ell van guanyar molts diners. De moment ningú no ha parlat d'adjudicacions d'obra pública ni de feines fictícies.
I s'ha entrat al detall de projectes i negocis?
Doncs sí, i un dels projectes estrella que està sota l'escrutini judicial ens situa a Mèxic. És el fallit Azul de Cortés, 800 hectàrees de terreny on s'havia de fer un macrocomplex d'oci que el fill gran de Pujol i dos directius d'Isolux, Luis Delso, a qui també es jutja, i José Gómez Cañete, van comprar per 10 milions i van revendre a la mateixa Isolux. Gómez Cañete no s'amagava de dir els guanys al tribunal.
Mi inversió que feta se multiplicó por 6, más o menos.
El projecte no es va acabar perquè Isolux va fer fallida. També s'ha parlat de l'ampliació de la refineria de Repsol a Cartagena. Jordi Pujol Ferrusola hi va intervenir i es va endur 600.000 euros per alertar del negoci. Una alerta que, segons un testimoni de l'operació, no calia.
Según el procedimiento que usted ha escrito anteriormente,
la lista, solicitud de ofertas, selección y demás. ¿Encaja aquí la existencia de una intermediación privada externa?
En absoluto.
Negocis molt heterogenis com la venda d'una planta de fotovoltaiques al Alcázar de San Juan, a Ciudad Real. El fill gran de l'expresident va posar en contacte venedor i comprador. I negocis a d'altres punts del planeta, com a Gabon, a l'Àfrica, per intermediar i que una empresa espanyola s'adjudiqués tota la xarxa d'electrificació. Ell va cobrar entre un 3 i un 5% del projecte que va trigar anys a quallar. I també ens hem situat a Croàcia, on no va fructificar un negoci que tenia mitges amb el llavors president del Port de Tarragona, Lluís Badia.
Arrebem un judici, Maria Núria, per dir-ho d'alguna manera. Peculiar, va començar amb polèmica.
Sí, no va ser gaire ortodox. A tothom li va sorprendre que la sala, malgrat tenir diversos informes mèdics, inclòs el del jutjat, que considera no apte Jordi Pujol per seguir la vista, el tribunal no va arxivar el cas en contra d'ell. José Ricardo de Prada és el magistrat president de la sala.
El tribunal ha decidido que va a estar usted presente en las sesiones del juicio. Si se produce cualquier modificación de su estado de salud, en función de ello, el tribunal decidirá.
Això sí, l'ha dispensat a ell i a la resta d'acusats d'estar a la sala durant les sessions que no els toqui testificar. De moment, el que sempre hi és Jordi Pujol Ferrusola, però també és veritat que és gairebé de l'únic que se'n parla. Un judici d'elles peculiar perquè diversos experts consultats per aquesta emissora expliquen que no compleix amb les mínimes garanties que requereix un acte tan important com un judici.
Maria Núria, què ens queda per endavant ara?
El tribunal finalment va admetre que testifiquin l'excomissari Villarejo de l'anomenada Operació Catalunya. Això el sentirem. S'ha renunciat, però, al testimoni de Maria Victòria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, i que va ser qui va denunciar el fill gran de l'expresident. Va dir que portava maletes plenes de diners a Andorra. Primer li ho va comentar aquell restaurant, aquella famosa gravació de la Camarga, a la popular Alicia Sánchez Camacho, i després ho va portar a la justícia. I just abans dels informes finals d'aquest judici, es calcula que cap al mes de maig serà el torn dels acusats. Jordi Pujol, atès que té 95 anys i el seu estat de salut, podrà fer-ho per videoconferència des de casa seva. La resta, però, hauran d'estar a la sala. No sabem si a San Fernando de Henares o a Madrid, perquè van canviant de seu, van canviant de lloc segons les setmanes. De fet, el guió d'aquest judici es va sabent tot sobre la marxa i en comptagotes. Avui la sala encara no ha decidit i, per tant, no ho ha traslladat als advocats perquè s'ho preparin. Quins testimonis citaran per d'aquí dues setmanes? Només sabem que seran 15 per dia. Les sessions són sempre de dilluns a dijous, en franja de matí, i afegirem que un dels processats es va morir el mes passat, l'empresari Carles Vilarrubí. D'entrada, els processats els demanen penes d'entre 8 i 29 anys de presó, 9 per Pujol pare i 29 per al seu primogènic.
Doncs encara queda bastant judici per davant. Gràcies, Maria Núria, ho anirem explicant. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I una dada que hem conegut avui. A Catalunya es presenten 16 denúncies al dia per ocupacions d'habitatge o temptatives d'ocupació. En total, els Mossos d'Esquadra han registrat 11.172 denúncies entre l'1 de gener del 2024 i el 31 d'octubre del 2025. Cèlia Forment.
Sí, tot i el volum global d'aquestes denúncies, només el 10% d'ocupacions afecta habitatges on hi viu algú. En xifres absolutes, això es tracta aproximadament d'un miler de casos, d'aquests més d'11.000. De les ocupacions en domicilis, 6 de cada 10 corresponen a primeres residències i la segona residència representa prop del 40% segons aquestes dades del Departament d'Interior. L'advocat penalista Emilio Cegri de Olivar ha explicat a 3Cat Info que hi ha escletxes en els procediments penals d'aquests delictes que en poden dificultar la resolució de les denúncies.
Hi ha aquest jutjat que rep l'atestat, obre un procediment que és per al judici lleu i en un pla, doncs, depenent del jutjat per uns 3-4 mesos a celebrar el judici. En molts casos, persones que realitzen aquestes activitats delictives doncs, tenen un coneixement doncs, molt detallat de quin és el funcionament de l'administració de justícia. I quan, per exemple, doncs, s'ha dictat una sentència condemnatòria contra unes persones físiques concretes, l'ordre de desjutjament no es pot practicar perquè ja hi ha unes altres persones. Per això, d'alguna forma, doncs, enredeix procediment, o sigui, existeixen diferents disfuncions que el que fan és complicar el procediment penal.
La major part de les denúncies es concentren a l'àrea metropolitana de Barcelona. Són 627 d'aquestes denúncies, són més de la meitat del total. A molta distància se situa Girona, amb 249 denúncies, un 22%, i Tarragona, amb 216, que és un 19%. Lleida, en canvi, registra xifres molt més baixes, amb només 31 denúncies, que representa un 3% del total. Les dades, totes aquestes dades, les ha fet públiques la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una resposta parlamentària.
Molt bé, Cèlia, expliquem també que el Departament de Salut, el Ministeri de Sanitat, investigadors, també el Col·legi de Metges de Barcelona, fan pinya en contra del Congrés Antivacunes que s'ha de fer el mes vinent a Ciudad Real. Consideren que és molt greu que s'organitzin aquestes jornades i encara més després que el virus del xarampió, com hem explicat aquesta setmana, torni a transmetre's a l'estat espanyol entre la població.
Sí, està previst que en aquest congrés hi intervinguin, entre d'altres, Josep Pàmies, recordem, és denunciat per promoure la teràpia del lleixiu contra la Covid-19 i diversos metges expedientats. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha instat les autoritats de Castella-La Manxa a aturar-ho.
No és una activitat científica, jo crec que des de les institucions hem d'intentar desactivar-lo o dels col·lectius professionals més implicats, no? Els col·legis d'infermeria i de metges i metgesses.
I el cap de virologia de l'IRSI Caixa, Julià Blanco, i l'epidemiòloga Magda Campins creuen que celebrar aquest congrés és una irresponsabilitat.
Tenim la sort de tenir accés a moltes vacunes que milloren la nostra salut, ens eviten malalties, per tant, hem d'exercir aquest dret.
Ho trobo lamentable i també preocupant. Poden haver-hi persones que no es vacunin arrel de sentir aquestes mentides.
A tot això, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha insistit que les vacunes salven vides.
El salari mínim interprofessional pujarà 37 euros aquest any.
Fins als 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues. És un increment de poc més del 3% que govern espanyol i sindicats han acordat després de mesos de negociació amb l'oposició frontal dels empresaris. Les patronals consideren que moltes empreses s'acabarien asfixiant si han de pagar als treballadors aquest increment i els complements salarials. Els negociadors de Comissions Obreres i la UGT ho lamenten.
Parece, como mínimo, un insulto a la inteligencia que estén poniéndole trabas a incrementar un 3,1% los salarios más bajos de este país.
Los convenios colectivos han subido en proporción más. Por lo tanto, no entendemos por qué se van a oponer a una subida del 3,1.
L'increment del salari mínim s'aprovarà amb un decret llei.
El Suprem avala el dret a l'eutanàsia de la jove de 24 anys de Sant Pere de Ribes afectada per una paraplegia.
El cas l'ha portat als tribunals el seu pare, que demana que no s'apliqui l'eutanàsia a la Noèlia. Tot i la sentència, l'eutanàsia molt probablement no es podrà fer efectiva perquè el pare ha anunciat un recurs al Constitucional i, si cal, a Estrasburg. Des de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès creu que no se'n sortirà.
L'únic que està fent és endarrerir un cas. Per què? Per qüestions ideològiques. No perquè es preocupin de la Noèlia, perquè la Noèlia en aquest moment viu sedada.
Els funcionaris de presons es consideraran a partir d'ara agents de l'autoritat.
Això vol dir que una agressió contra ells serà igual de greu que un policia. Ho ha aprovat el Parlament amb els vots del PSC, Junts, PP, Vox i Aliança Catalana. Esquerra, Comuns i la CUP hi han votat en contra. Alberto Jiménez, treballador de Brians 2 i del sindicat CESIF, creu que reduiran el nombre d'agressions que reben, mentre que Iñaki Rivera, de la plataforma Xarxa Dret i Presó, considera que la mesura és regressiva.
El que vulgui cometre una agressió, abans de fer-ho, se la pensarà.
És molt i molt greu. Devalua més encara la ja debilitada possibilitat de les persones preses de fer al·legacions en casos de baralles o presumptes maltractaments.
Una dona ha mort a casa seva, a Breda, a la Selva, per un incendi.
Ha passat aquest vespre. La víctima és una dona d'uns 85 anys que vivia sola. Familiars de la víctima han trobat el cos sense vida de la dona i les parets d'una de les habitacions de l'immoble ennegrides. Es descarten danys estructurals a l'immoble i ara s'investiguen les causes del foc.
I els Mossos d'Esquadra continuen buscant el propietari de la casa que ahir es va enfonsar a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell.
Es descarta que sigui sota la runa i la família ja ha presentat denúncia. L'edifici es va ensorrar quan hi havia quatre persones dintre. Dues van quedar atrapades, però se les va poder rescatar en vida. Ara han començat els treballs per enderrocar manualment la casa afectada.
I un excursionista ha mort al Pirineu d'Osca, atrapat per una allau de neu.
La allau ha atrapat dos dels quatre integrants del grup que estaven esquiant fora pistes. Els equips d'emergència han pogut rescatar en vida un dels dos atrapats, que l'han portat amb un helicòpter medicalitzat a un hospital de Saragossa. L'altre ha mort.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest supersou cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Supersou cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice. Beneath an occupier's boots, King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis.
A punt d'arribar a 3:15, tornarem a passar per als Estats Units. L'enviat especial de Donald Trump a Minnesota, Tom Homan, reconeix errors en l'operació antiimmigració que ha causat dos morts a mans de la policia, però promet solucionar-ho. L'anomenat tsar de la frontera assegura que prioritzaran la seguretat pública perquè ni ell ni Trump volen que mori ningú. And there were bloody footprints where mercy should have... I amb aquest tema, Streets of Minneapolis, de Bruce Springsteen, que va crear tota velocitat després del que passava allà, i on ja ha estat recentment també el nostre corresponsal a Washington, doncs connectem en directe amb ell. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Què, cap on aniran les coses a partir d'ara amb Tom Homan?
Doncs mira, d'entrada podria semblar que la situació hauria d'entrar en una fase de desescalada, però a Tom Homan l'hem d'interpretar entre línies. El seu estil no té res a veure amb el de Greg Bovino, aquí no hi veiem ni rastre ni aspecte de Gestapo, per entendre'ns, però sí que veiem una nova direcció de l'operatiu antiimmigració amb les idees molt clares. Homan no ha descartat que més endavant redueixi el nombre d'agents federals desplegats a Minnesota, ara n'hi ha més de 3.000, però ha deixat clar que no ha vingut fins a Minneapolis per a rendir-se.
Som aquí per fer operacions policials amb objectius concrets. Ho torno a dir, no renunciarem a la nostra operació. Senzillament ho farem amb més intel·ligència.
Tom Homan també ha advertit que les ciutats santuari com Minneapolis, on no s'apliquen les lleis federals d'immigració, són santuari de criminals. I ha subratllat que els ICE estan legitimats pel Congrés dels Estats Units.
I què hi diu l'alcalde de Minneapolis?
Doncs bé, l'alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha agraït als seus conciutadans que hagin aixecat la veu per defensar els drets civils. Ha assegurat que gràcies a ells se'n beneficiaran també d'altres ciutats d'arreu del país. Frey, de fet, ha vingut a dir que l'ocupació policial s'ha d'acabar a Minneapolis i també la utilització de la justícia com a arma.
Ni en un milió d'anys m'hauria pogut imaginar que estaríem en aquesta situació, amb tropes i milers d'agents federals desplegats en una gran ciutat americana i amb el Departament de Justícia utilitzat com una arma.
Jacob Frey ha parlat des del Congrés d'Alcaldes, que s'ha fet avui aquí a la ciutat de Washington, des d'on també ha recordat que els Estats Units són una nació d'immigrants i que els alcaldes no es poden rendir davant l'assetjament dels abusadors de poder, en referència a l'administració de Trump, aquests thugs, que diu Bruce Springsteen.
Doncs en directe una nit més des de Washington, Oriol Serra. Moltes gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
I ara sentireu el testimoni de dos estudiants nord-americans que estan fent un màster a la Universitat Autònoma de Barcelona. El retorn de Donald Trump a la Casa Blanca ara fa un any els va empènyer a marxar del seu país. Són exemples de l'impacte que està tenint l'agenda Trump, molt agressiva amb col·lectius vulnerables com ara els transgèneres i també els migrants. Cèlia Sarnades, bona nit.
Hola, bona nit.
Qui són aquests estudiants?
Doncs mira, són una dona transgènere de 32 anys de l'estat de Maryland, a la costa est, i un jove de la costa oest, de pares coreans, però nascut als Estats Units. Veuràs que no en diem el nom perquè van accedir a parlar si els mantenia en l'anonimat. Tenen por de represàlies, imaginem-nos com estan les coses. Per tant, els direm Mary i Tom.
Doncs comencem per la història de la Mary. Explica'ns quina és.
La Mary treballava per al govern federal com a desenvolupadora de software quan va fer la transició d'home a dona amb el suport del programa públic de salut Medicaid. Era l'any 2021, amb Joe Biden a la Casa Blanca, i el retorn de Trump ho va canviar tot. Des del primer dia va exhibir el nou president, en retòrica i fets, la seva hostilitat als transgèneres.
Vaig començar a fer plans per marxar 3 dies després de la presa de possessió. Després d'un atac de pànic agut, em vaig adonar que havia de fotre el camp. I vaig començar a fer plans. Vaig presentar la sol·licitud en diferents llocs i aquí és el primer en què em van acceptar. I vaig pensar, genial, ja puc venir? Érem a principis de maig i vaig marxar.
La Mary se sent sola, lamenta que els seus amics, també transgèneres i queers, no s'adonin de l'amenaça que representa Trump, que ha prohibit, entre d'altres, que els transgèneres serveixin a l'exèrcit o que les dones esportistes transgèneres participin en competicions femenines. Fa poc, de fet, una transgènere d'una universitat de Vermont, en aquesta situació, es va suïcidar. La Mary barreja la ràbia amb la tristor quan parla del seu país avui.
Ho he acceptat. El meu país ha desaparegut, ha mort. Ara tant hi fan les eleccions. Els Estats Units són una dictadura feixista i la gent ha d'adonar-se'n, sobreposar-se i assumir-ho. Com més triguin a fer-ho, pitjor.
Doncs aquesta és la història de la Mary, Cèlia, i el cas del noi del Tom, per què va marxar dels Estats Units?
En el seu cas, marxar va ser gairebé una mesura preventiva. Tot i que és ciutadà per naixement dels Estats Units, però de pares originaris de Corea, la retòrica antimigratòria de Trump, amb promeses de deportacions massives, va ser la raó principal.
En el meu cas, necessitava un canvi de perspectiva. Les batudes antiimmigrants s'anaven intensificant a la ciutat on vivia llavors, i això em va donar l'empenta final per marxar. Feia por. Em sembla que no s'havia vist mai res semblant.
El temps li ha donat la raó, lamentava, amb les notícies de Minneapolis molt presents.
Almenys crec que vaig prendre la decisió correcta, però no m'agrada sentir que em van forçar a marxar perquè la situació als Estats Units era insegura. Podria triar, en tot cas?
La Mary es vol quedar aquí, demanant asil, si cal, mentre que el Tom no ho té tan clar. És molt difícil, ens diu, deixar-ho tot enrere.
Gràcies, Cèlia. Bona nit.
Bona nit.
Nou minuts per arribar a les 11. Salman Rushdie publica en castellà La penúltima hora, un recull de 5 relats que exploren la mort, la bellesa i la incomunicació en un temps que ell mateix defineix com a fosc. És la seva tornada a la ficció després de Cuchillo, el relat de l'atac que va patir fa 4 anys en què va perdre un ull. Montse Mas.
Sí, en una conversa en línia amb periodistes, l'escriptor angloamericà ha alertat avui sobre la fragilitat del llenguatge en societats cada cop més polaritzades. Ha remarcat que, tot i compartir idioma, la gent no s'entén.
Vivim en un moment en què la comunicació dins la societat ha fallat. I parlo només dels Estats Units. La profunditat de la divisió en aquest país és molt alarmant. Una banda literalment no pot entendre el que li diu l'altra. Quan la llengua és insuficient per comunicar-se, és molt perillós per a una societat.
A punt de fer 79 anys, l'autor defineix l'època actual com a fosca, però manté un bri d'esperança.
It's a dark moment. És un moment fosc. Quan era jove, als anys 60 i 70, hi havia més esperança. És molt trist veure com la roda gira enrere, però si les coses canvien per mal, també poden canviar per bé. És la mena d'optimisme que crec que hem de tenir enmig de la foscor del present.
L'autor, que no publicava ficció breu des de feia dècades, ha dit que el seu pròxim llibre serà una novel·la.
Gràcies, Montse.
Som en directe des del Palau Sant Jordi, on s'està fent aquest concert per Palestina. Ara mateix esteu sentint Jaume Humet interpretant una cançó amb Lluís Llach i també l'Alguer Miquel, l'exlíder de Charango.
Doncs així acaba aquesta interpretació. A les 11, a partir de les 11, tornarem a passar per aquest Palau Sant Jordi. Això no para, però ara és el moment de parlar d'esports. Per això tenim ja aquí el Sergi Andreu. Bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
A veure, primer àudio seleccionat de la jornada esportiva, aquest.
I el Barça, per tant, tot i que ha perdut el partit, salva l'averatge amb un rival directe.
Que... important això que diu el Macià. Avui jugava el Barça de bàsquet a l'Eurolliga. La pista de l'Olimpiakos ha perdut de 12, 87-75, però... a casa, el Palau Blaugrana, fa uns mesos, havia guanyat de 13. És un rival directe i li guanya la Baraix.
Un punt, eh?
D'un punt. Ja n'ha tingut prou. Ara el Barça és cinquè, amb 16 victòries i 9 derrotes.
El segon, som-hi.
Un nou acord de patrocini comercial que ha fet el Barça, multimilionari.
Ho ha explicat la Laia Tudel al Tot Costa. Nou acord patrocini del Barça ha tancat un acord multimilionari amb Dubai per utilitzar la marca Barça en un complex residencial d'aquest país. L'acord s'ha tancat, tot i que falta encara l'aprovació de l'Assemblea de Compromissaris. Serà una mena de ciutat del Barça a Dubai. Ho podeu trobar ampliat al Barça Reservat.
Sí, perquè això impressiona, eh? Sí. Ciutat del Barça a Dubai. Va, un altre àudio esportiu.
Bueno, treballant, sabent que el futbol és complicat, sabent que és difícil guanyar, que ho portem dient tot l'any.
És Manolo González. Demà torna a la Lliga. I qui l'enceta? A les 9, l'Espanyol, a Cornellà al Prat, davant de l'Alavés, que buscarà la primera victòria de l'any. Després d'una ratxa dolenta de resultats, no pas de sensacions ni de joc, però sí de resultats, 3 derrotes i un empat, un punt de 12 de l'equip de Manolo, que està molt tranquil i que està convençut que demà l'equip tornarà a guanyar davant de l'Alavés a Cornellà al Prat.
Doncs a veure si tenen sort. Gràcies.
Fins demà. Bona nit.
Divendres que es lleva i sembla que el fred de novembre no és capritxós, ja queda molt poc. I arribes de tarda i el cel és metàfora d'aquests dies que ens esperen els dos, foscos o no. I t'omplo de pètals un llit que es t'acaba de les llàgrimes i dels malsons, quan la fi ho era tot. I la dutxa que rasa i somric, pensant que plou dins del meu pis, però és sobre el teu cos vos. Sol de matí, Barcelona, tu i jo.
Ostres, aquí hi ha hagut moltes pistes i no sé si són contradictòries.
Quina és la bona, no?
Sí, perquè hi ha hagut un sol de matí.
Sí, jo m'he quedat amb... jo m'he agafat el ja queda poc.
Ja queda poc, un fred de novembre i la pluja dintre casa. O sigui, ho tenim tot, això ho tenim tot. A veure, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. És que la veritat és que aquests dies ho tenim una mica tot.
Ah, veus?
No saps per on tirar.
La veritat és que costa una mica perquè... perquè tenim aquest cel molt canviant, però la idea és que és una cançó de jo, Jet i Maria Ribot, que es diu Sol de matí, Barcelona, tu i jo, perquè demà... avui la veritat és que el sol a la tarda ens ha costat molt de veure'l, eh? Havia de ser una miqueta més de sol, però sí que demà al matí doncs tindrem més estones de sol. Però no ens en refiem, perquè, com dic, tenim un temps canviant i de cara a la tarda arriba un nou front, tornarà a fer augmentar la nuvolositat, i al vespre és quan arribarà la part més activa d'aquest front, amb precipitacions que aniran avançant, tornarà a ploure, nevar al Pirineu, però sí que demà al matí, no tot de sol, però núvol, sol, és a dir, que demà tindrem sol. El que també tindrem és vent, eh? I per tant precaució, però sí que demà al matí sembla que tindrem una petita treva a tots aquests dies que portem.
Doncs el gaudirem, el gaudirem.
No anaves malament, molts matisos.
Exacte, eh?
Molts
sí,
matisos.
Sí,
sí. Ja,
totes les pistes eren correctes. Gràcies, Gemma. Exacte. Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Bona nit.
M'estimes o no?